Són les 3 de la tarda. Molt bona tarda a tothom i a tothom. Amics i saludats, alts i baixos, grassos i prims, intel·ligents i gent com jo, perquè sí, en aquest programa hi cap tothom, i perquè sí, nosaltres ens neguem a pensar que en temps grisos mala cara volem a partir d'avui, a partir d'ara mateix i a partir de ja, i com a declaració d'intencions, fer-te gaudir de les tardes a Ràdio Estel i fer-ho amb bon humor, amb somriure, amb la cara bé d'una actualitat interessant que sovint queda amagada, però sobretot volem fer-ho amb Núria Ros, a la sotsdirecció i guió d'aquest programa, amb Andreu González i Nina Agustí a la producció, Maria José Mendoza i Mercè Mondelo a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posarà la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amano, José.
La caravana, amb Joan Trias.
Un minut, que passa ara mateix de les 3 de la tarda i, per tant, totes les veus que us presentàvem tenen veu. Nina Agustí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Andreu González, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Núria Ros, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què, ja hem començat això? Ja hem arrencat això?
Hem arrencat.
I, per tant, arrenquem per saber què és el que tindrem un dia com avui.
Doncs avui la caravana posa per primer cop en marxa els seus motors i ho fa al ritme de Freddie Mercury. I és que tal dia com avui, però d'ara fa 76 anys, naixia el cantant de Queen. És per això que a partir de 3:15, el periodista musical Ignacio Reyo i la neboda de la cantant d'òpera Montserrat Caballé estaran en directe al programa per rendir homenatge a una de les grans referències del rock. I tot seguit, la caravana fa parada per parlar del canvi climàtic.
Ai.
En un estiu on les altes temperatures han estat en boca de tothom, volem saber fins quan durarà aquesta calor, com seran els estius, però també els hiverns a partir d'ara, i encara més, ara l'emergència climàtica s'ha fet més evident que mai.
És que ha fet calor, eh?
Moltíssim,
insuportable. Déu-n'hi-do, quin estiu.
Déu-n'hi-do.
Com l'heu passat vosaltres, per cert?
Perfecte. De vacances, com vols que el passi?
Fet moltíssima calor, però l'he passat perfecte. M'agrada. M'agrada, Andreu.
Jo sóc molt calorós i llavors cada mes ho passo pitjor. Un agost a Barcelona no s'aguanta.
Nina.
Jo molt bé, la veritat, és que m'he anat al poble i he estat bastant fresca allà.
Ai.
Està que
tranquil·la.
Que
optimistes sou tots. Jo és que sóc d'hivern. Què més tindrem a la caravana un dia com avui?
Doncs no aparcarem la caravana sense abans de saludar a Francesc Marginet, Leo Espluga i Maria Voronkova. Ells tres, per separat, seran els encarregats d'acompanyar-nos cada dilluns de 4:45 i fins les 6 en una ruta per l'humor més cultural, la filosofia més millennial i l'òpera rock.
I cada dia de cada dia...
Amb Joan Tri.
Cada dia, dèiem, tindrem a l'Andreu González, que ens portarà una mica les seves manies. I ho farà d'aquesta manera. Andreu, em deixes dir-ho, això?
A veure,
és
què?
És tan cutre aquesta sintonia que m'agrada.
Se'n
va als Oscars de la sintonia.
Sí. No, a mi m'encanta. Quan l'he escoltat he dit...
És molt teva, eh?
La meva secció. Sí, és la meva sintonia, la sintonia de la meva vida.
Va, què ens faràs cada dia a aquesta hora en aquest programa?
Doncs posaré les meves perletes del dia.
Està bé.
Primer estalquejaré una mica a un convidat que triaré jo.
Per qui no ho sàpiga, què és estalquejar?
Estalquejar és una miqueta veure què tenen en els seus perfils de xarxes socials els nostres convidats i veure què és el que jo, per exemple, trauria.
Val. Allò negatiu, eh?
Allò negatiu.
Val.
I de negatiu també hi haurà, efectivament, el que em fa més ràbia de la gent,
sí,
perquè tinc moltes coses a dir aquí.
Ui.
Després també els meus toc, que són les obsessions que tinc jo en
tens
el dia
a dia. Tens unes
quantes,
eh?
Uf, sembla que una temporada es quedi curta,
val,
per dir-ho.
Val.
I llavors també una mica posaré el punt positiu, perquè donaré el meu propòsit del dia, que vés a saber si l'aconseguiré o no.
Però tu el proposes i ja està, queda l'aire.
I va, cada doncs... dia això, doncs també diré què és el que em fa més feliç.
Per què comencem avui?
Doncs avui, la veritat és que ha sigut una mica una feina bastant difícil.
Sí?
Perquè els nostres convidats d'avui són bastant pulcres i bastant correctes, diguéssim, a les seves xarxes socials. Però al final he decidit fixar-me amb el convidat representant de la Unió de Pagesos, que
ui,
és en Josep Carles Vicente.
Compte, eh?
Per veure.
Aquesta gent té mala llet.
Jo primer faig un perfil, vale? Després de veure totes les seves xarxes socials, em quedo amb tres paraules.
Va.
El Josep Carles Vicente és pagès, òbviament, és independentista i bastant rebel. Per què dic rebel? Perquè ell sempre s'apunta a la primera manifestació que trobe.
M'agrada.
Per què dic això?
És igual la causa, eh?
És igual la causa. Ell sempre hi és. I si és amb el tractor, encara millor. Mira quin rodolí que m'ha sortit, tu. Perquè, com ho sé, això? Perquè, bàsicament, el 14 de març de 2019, a Twitter, va penjar una foto on es veu el capó del seu tractor taronja passant per la N240 a Tarragona i darrere d'algun altre tractor més que em sembla que venien a Barcelona a una manifestació.
Que estrany, tractant-se d'ell.
Sí, la veritat, però és això, sempre està amb el seu tractor taronja, no he vist cap altre tractor. Sempre el taronja deu ser...
Escolta, que són cars, els tractors.
Oh, ja ho sé que són cars, però potser en té més d'un, no?
Li preguntarem.
Vale, pregunta-li, a veure què et diu. Llavors, què més té aquest home a les seves xarxes socials? Doncs una fotografia on apareixen els membres d'ASAGA, que és una associació agrària de joves agricultors. Ull, fixeu-vos amb els joves agricultors. Per què? Perquè el tuit al qual respon ell... diu, se confirma, ASAGA és un sindicat entre independent i comunista. Segon Rajoy, ese sindicato del que usted me habla. És claríssimament un meme, la foto, perquè es veuen els membres d'aquesta associació i tots, o gairebé tots, formen o havien format part del PP. Però, a més, de veure's la foto, es veu que la mitjana d'edat, diguéssim, no és gens jove, és tirant cap als 60-70 anys. Llavors, el més graciós és que en Josep Carles li surt la vena una mica sobiranista i diu, diu, aparentment, amb unes edats, molt de futur per endavant els hi queda.
Home.
Llavors, ja és un dels tios que jo trauria.
Ja t'ho deia, mala llet, aquesta gent.
Sí, la veritat
és que sí. Molt bona gent, la pagesia a Catalunya, però una mica mala llet, també. Va, què més ens portes?
Doncs avui, una altra de les perles que us porto són bastant bàsiques. Primer, el toc del dia. És bastant comú i la veritat és que conec molta gent que el té. Jo, sobretot. El tema de tancar les portes és un tema bastant obsessiu que tinc. Però no només les portes de casa, les portes del cotxe. També quan vaig de vacances, els calaixos.
M'estàs dient que ets d'aquells que tornes enrere per saber si has tancat la porta o no?
Efectivament.
A mi em fa molta rabieta, això, eh?
I he perdut trens, metros...
Per això arriba tard
a la feina...
Per anar a tancar la porta, eh?
No per anar a tancar la porta, per comprovar. I efectivament ho faig, eh?
Oh,
l'únic que el meu cap no sé què li passa quan ha de tancar portes, perquè no. I què passa? Quina és la meva tècnica de salvació? En tinc tres, vale? Perquè sóc bastant empanat, com sabeu. Llavors, una...
Dic tres... Faguéssim el cap, José Matosas, des de la peixera.
El que faig és, em repeteixo tres vegades que he tancat aquella cosa.
Sí?
De vegades funciona. De vegades, quan no funciona, he de gravar amb el mòbil un vídeo per després tornar-lo a observar.
No et crec.
Vale? I això és la raó per la qual no tinc memòria al meu mòbil. I re, la tercera opció és tornar a casa o tornar al lloc on he deixat alguna cosa tancada.
Més coses.
Però va, més coses. Aquí fem la tècnica del sàndwich, vale? Que és primer dic una cosa bona, després una dolenta, després una altra de bona. Vale?
Tira.
Llavors, què odio més de la gent? Jo he de dir que sóc una persona bastant hater. Vale? És a dir, que jo trobo moltes coses, moltes pegues a la gent. Vale? Però si hi ha alguna cosa que odio més és haver-me d'esperar. Jo no sóc la persona més puntual de la vida, i és veritat, ho sabreu. Però què passa? Que em treu de polleguera la gent que... no intenti arribar d'hora. És a dir, que ja saben que arribaran tard i, per tant, fan tard.
És a dir...
tot el tard que puguin.
Que si...
jo almenys ho intento.
Diguem-ne que si hem quedat a les 3 per començar aquest programa i tu et presentes a les 3 i 9, si no hi ha ningú et fa ràbia, eh?
Sí.
Té...
Pip, vale la cosa.
Té boles del bingo, diguem-ne, la cosa, sí. Tira.
Però va, què em fa feliç? Perquè la veritat és que jo sóc una persona molt feliç, vale? I sóc...
malgrat manies, coses, eh?
Què?
Malgrat manies,
jo sóc una persona molt feliç. Per què enganyar-nos, és veritat. Però si hi ha alguna cosa que un dilluns al matí em fa molt feliç, i no sé per què, és quan jo surto del metro i em trobo una persona que em somriu.
Home,
que bonic.
M'agrada.
M'encanta. I em fa tot el dia ja. És, no sé, mira, el cafè no em fa feliç perquè dic, ostres, he de tornar a la rutina. Veus, un somriure sí, però un somriure d'algú que no conegui, eh? Perquè si jo arribo a la ràdio i tu, Joan, em fas un somriure, doncs diré, pues vaja.
Un somriure random, eh? Un somriure d'aquells que no t'esperes.
Exacte. I bueno, ja, per acabar, un propòsit del dia, que ja sabeu que a mi em costa perquè jo sóc molt rata i desconfio molt de la gent. Però si alguna cosa he de dir que faci avui, si és que em passe, òbviament, sempre posant el supòsit que em passe, és comprar pa o llegums, és a dir, productes bàsics i necessaris a una persona que m'ho demani pel carrer. Què et sembla?
M'agrada també. M'agrada també.
Sí?
Jo, com que no sabia com acabar aquesta secció, faré un gràcies, Andreu.
De res, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Vinga, i també cada dia de cada dia qui ens portarà la cara B de l'actualitat, i ho dic perquè venim d'un informatiu d'una hora, però hi ha coses que no hi caben, és Núria Ros.
Hola, de nou, Joan.
Va, què ens portes avui a la
veure,
cara B?
A veure, avui no sé si ho he aconseguit del tot, però ho hem intentat,
sí.
A veure.
Segur.
Avui vull parlar-vos primer de tot de Carles Simón, perquè segurament sí que l'hem vist a molts mitjans de comunicació, però ho volia fer, i ja està. Vale?
I
per
ja
què?
Està.
Ja està. Punto. No cal donar tantes explicacions, eh? Per què és important i per què és protagonista d'aquests dies? Doncs perquè la directora catalana s'ha convertit en la gran protagonista, com dèiem, després de presentar el seu nou curtmetratge al Festival de Venècia.
Se n'està parlant moltíssim, eh?
Moltíssim. El curt rep el nom Carta a mi madre para mi hijo, té una durada de 24 minuts, està rodat a l'Ametlla de Mar i rendeix homenatge, doncs, a la maternitat, però també al fill que la directora acaba de tenir tan sols fa 2 mesos i mig, i també a la mare, que va perdre a causa de la sida quan ella era una nena petita.
Perquè una coseta, jo quan em van dir el títol d'aquest curtmetratge vaig pensar, i el remitent qui és?
Su hijo.
No, carta a mi madre para mi hijo.
Ja, tens tota la raó.
Compte aquí, eh? Alerta.
Què més? Doncs és per això que en el curt podem veure, entre d'altres, imatges de la pròpia Carla Simón de petita, amb els seus pares, però també d'una Carla Simón ja embarassada del seu fill, o inclús al costat de la seva mare, que interpreta l'actriu Àngela Molina. Molt i molt bona, aquesta actriu, eh? D'aquesta manera, Carta a mi madre para un hijo representa una verdadera història de vida en la que la directora catalana vol explicar-li al seu fill qui era la seva àvia, tot i no tenir massa records d'ella, i on s'estableix, doncs, un diàleg entre àvia, mare i fill. És a dir, un diàleg totalment generacional. A mi m'ha agradat molt, però per gustos colors, per tant, si algun oient encara no l'ha vist, pot entrar al YouTube, que està tot sencer. I més coses, canviem radicalment de tema, perquè avui us vull parlar d'un dels acomiadaments més polèmics i increïbles dels últims temps.
Ai.
Atenció, perquè el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat de Madrid...
Que mai la lia,
ha donat suport al comiat d'un treballador a qui els seus caps van enxampar prenent una cervesa durant el seu període de baixa per depressió. Val?
Home, bueno.
T'explico. En concret, l'home va ser diagnosticat amb un trastorn adaptatiu ansiós-depressiu i es medicava, doncs, amb 2 fàrmacs per tractar la depressió que són incompatibles amb la ingesta d'alcohol. I tot i que l'empresa ja havia avisat que li imposarien una sanció per no anar a la feina, l'home es va acollir a una baixa mèdica. I va ser llavors quan els caps d'aquest home van decidir investigar-lo amb detectius. I aquí és on comença, doncs, el que sembla digne d'una pel·lícula, perquè aquests investigadors el van enxampar en un bar a les 12 del migdia prenent fins a 3 cerveses amb amics.
No una, eh?
No, tres.
No allò de vaig a tastar, aviam què tal la depressió. 3.
Exacte. Però, a més, també el van enxampar a la nit en un altre bar amb 5 cerveses més i en estat molt ebri. De fet, segons hem pogut llegir, l'home hauria sortit del local al coll d'un amic amb una sabata sobre el cap. Per tant, diguem-ne que van ser 5, 6, 7... I les que no són.
I les que, exacte.
I clar, què passa? Doncs que amb totes aquestes proves l'empresa li va comunicar que l'acomiadava, una decisió que ell ha portat a la justícia, però que el tribunal finalment ha avalat perquè assegura, doncs, que l'alcohol no és compatible amb la medicació de l'home. I res, com és evident, el cas ha generat un fort debat a les xarxes socials i tenim opinions dividides. I aquells que entenen la decisió del tribunal i d'altres que consideren, doncs, que l'empresa no hauria d'haver posat detectius privats al treballador. No sé què penseu vosaltres.
Ai, Andreu, va.
Ostres, jo aquí hi ha un conflicte d'interessos, bastant gran.
Entre la cervesa
i ètics,
i...
també. No. A mi la cervesa m'agrada molt, ja ho saps, però... Bueno.
Però tant com posar detectius,
exacte.
No? Em sembla una mica
aquí,
massa, eh?
La privacitat de la persona...
Sí. Exacte.
No, bueno, exacte, tots, m'agradeu molt.
Sí.
S'acaba
sí, no?
El debate.
És com escollir el menú, eh?
És el que anava a dir, ens posem d'acord amb això i amb moltes altres coses.
Ho he de saber, això, perquè hem escollit el menú diverses vegades preparant aquest programa...
I tot sempre i el mateix.
El mateix plat, eh?
Menys un dia, que no hi quedaven llibrets.
Ai,
que llavors ens van separar.
Ja en parlarem un altre dia, els llibrets.
La personalitat va cara.
I com acabem avui, Núria?
Doncs, com sempre, amb música.
Doncs sí, com sempre, acabarem amb música. Jo havia dit amb música.
I jo he dit com sempre, i ho farem sempre així. I per què us poso aquesta cançó? Us sona?
Tamacla.
Hombre,
Tamacla.
No? És el Tamarro de l'estiu.
Joan, si no saps quina és, has d'estudiar. Saps quina és?
Hauré d'estudiar, hauré d'estudiar.
Ah. A veure, normal que ho soni perquè aquest Quédate de Quevedo i Bizarrap no només s'ha convertit en la cançó de l'estiu, sinó que a hores d'ara és la cançó més escoltada a Spotify en el món. Aconseguim més de 6 milions de mitjana de reproduccions. Què us sembla, poquet, eh?
Ja has estudiat, Joan.
Ja m'ho sé, ja m'ho sé. Bizarrap, es diu?
Bizarrap.
Està bé el nom.
D'aquesta manera, el productor Bizarrap, que ha tingut el canari Quevedo posant veu i lletra al tema, ha situat el seu senzill pràcticament des de que va sortir en el número 1 mundial, i és una cançó doncs, que res, ens transporta un estiu que ara ja és més passat que present, però que sense dubte almenys encara ens farà aixecar de la cadira per ballar.
Està bé, està bé. Jo només espero que Quevedo faci algun dia un duet amb Cervantes, eh? Per exemple. Està bé, no? Chascarrillo!
Ràdio Estel.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita la Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, ja tornem a ser aquí a Ràdio Estel amb la Caravana i la seguim posant en marxa perquè cada dia de cada dia també sortirem al carrer. Nina Agustí, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan.
I sortirem al carrer per fer què, Nina?
Què farem? Doncs cada dia, a més. O sigui, això serà cada dia. Ens mourem, anirem al carrer i anirem amb una pregunta sota el braç per saber què en sap la societat i què n'opines sobre un tema en concret. I una vegada escoltada la veu popular, la Vox Populi, tindrem el gust, plaer, honor d'escoltar un expert en la matèria que ens explicarà quina és la resposta més adient segons el seu criteri professional. Res és erroni, Joan. Res serà jutjat.
No, mai, però... mai. La paraula de l'oient, mai millor dit en aquesta casa, va a missa.
Correcte. Molt però bé. Pot ser que descobrim moltes coses tots i totes juntes. S'ha entès, oi?
Sempre.
Si no tinc un resum, eh?
Si jo ho entenc...
Ho ha entès tothom.
Ho ha entès tothom.
Per tant, ara sí, hem sortit al carrer Joan, hem sortit al carrer Núria i la gent ha parlat. Va, som-hi. Avui hem preguntat als nens, als petits i als no tan petits, si cada vegada els hi pesa més o menys la motxilla de l'escola.
Ui.
Veuràs,
és un clàssic, això, eh?
Veuràs. La motxilla escolar, gran debat a l'inici de tota etapa escolar. Em compro una motxilla de rodetes o sense?
Home,
quina es posarà de moda? L'ISPAC, la Cucuxumuxu, la de Rams 23 o la de Blue Banana? Alerta,
això,
eh?
Això, sense marques, m'agrada.
I si porto les dues nanses o quedaré malament? Aquesta última part és clau per la preadolescència i l'adolescència de la nostra societat, eh, Joan? Tu portaves les dues nanses?
Jo portava les dues nanses, sí.
Molt bé. Està molt bé, això
està bé,
a l'esquena. I tu, Núria?
Jo també.
Com cal? Així m'agrada perquè sou exemples a seguir. El que està
home,
clar...
no esperàvem més.
El que està clar és que hem de cuidar la nostra esquena. I el pes dels llibres sempre ha estat un gran inconvenient pels nostres estudiants. Però espereu, perquè els nens i les nenes també han de carregar avui en dia, redoble de tambores, els ordinadors.
Home, clar.
No obriré més el meló,
s'ha fet digital, tot plegat.
Correcte, però no obriré
llibres
més.
O no?
Sí, sí, però ara escoltaràs el que ens dirà.
Val.
Dono pas als protagonistes de la secció d'avui, els futurs pagadors de la nostra jubilació. En primer lloc, tenim un grup d'estudiants de secundària, els no tan petits. Atenció, que hi ha diversitat d'opinions. Escoltem-ho.
Més. Et posen més deures, més llibres i has d'estudiar més.
Jo crec que pesa menys perquè portem tots els llibres digitals.
Jo, a l'institut que aniré ara, he de portar ordinador i l'he de portar a casa perquè he de treballar amb l'ordinador, però pesa bastant més.
Sí, molt més, jo crec.
Jo diria que pesa més perquè portem l'ordinador amb els llibres digitals més els llibres en paper.
Està molt clar que ens pesarà molt, bastant més que, sobretot, que a l'escola, perquè hi haurà més deures i tal. I tot i que no ens aportem a l'ordinador, també seguirà pesant. Sembla que no.
A mi em donen 13 llibres. Un per cada matèria, quasi.
Mira, la meva mare, amb una alumna, va pesar la seva motxilla i no me'n recordo quan era que... Sí, pesava una... Era molt bèstia el que pesava. I són molt petites per portar tant de pes. Després, quan siguem més grans, igual afecta.
Quan era petita sí que passava bastant i crec que tampoc es necessitaven tantes coses. I com ara pues, tot ha evolucionat, pues, potser porto menys pes.
Atenció a l'Scarlett O'Hara, de secundària, eh?
Per què?
Era molt bèstia. M'ha agradat.
Hi ha gent amb consciència, eh? Ja saben que això els pot afectar en un futur.
Sí.
Però i els petits?
Ai.
Què en pensen? Els hi pesa més o menys la motxilla?
Sí.
Sí.
No.
No.
Sí.
Sí.
No.
Sí.
Sí.
Bé,
m'ha quedat clar.
Hem pogut comprovar que tots saben respondre sí o no amb total convicció. I és que l'etapa infantil és molt dura, nois, és molt dura. Ja et preparen pels exàmens de tipus test de la universitat i, no obstant això, entre pilotes de futbol, gronxadors, taules de ping-pong i cavallets, hem trobat a la Candela i la seva mare, l'Àlex. Demano, per favor, que escolteu amb atenció perquè la Candela em roba el cor. Com et dius?
Candela.
I quants anys tens?
6.
Ara quin curs faràs?
Segon.
I la motxilla cada any pesa més o menys?
A vegades més, a vegades menys. Bueno, perquè a vegades em fiquen un entrepà una mica més gran o una mica més petit i a vegades porto un tàper més gran o més petit i això.
I els llibres? Portes llibres a la motxilla?
No.
Els tens a la classe?
Sí.
I els papes que et porten la motxilla al col·le a vegades?
A vegades sí, a vegades no.
Sí, normalment quan surt ens deixen a la motxilla i només porta carmanyola i l'ampolla d'aigua. Però sí que veus infants amb motxilles mega grans pel carrer i gegantines, vaja.
Àlex, mare de la Candela.
Sí.
Omplint-li la carmanyola a la Candela.
Més entrepans.
Més entrepans i menys llibres, eh? No, així m'agrada,
fent adorables.
Apologia de la cultura en aquest programa.
I, a veure, s'ha vist la veritat, aquí, la mare carrega la motxilla. S'ha vist.
Sí.
S'ha notat una miqueta, ja, Candela. No passa res.
No passa res, Candela.
Tots amb tu.
Sí, tothom ho ha fet alguna vegada a la vida. I què ens pot ajudar amb aquesta qüestió? Doncs, perquè, dona gràcies que no hem parlat, atenció, un segon, dels pares que estan separats i els nens han de carregar la roba d'una banda a l'altra.
També.
I sense parlar d'extraescolars i sense parlar d'educació física, eh? Que això tindríem per estona.
Va part.
Per solucionar-ho, doncs, tenim el cap de secció de cirurgia ortopèdica i traumatologia pediàtriques de la Vall d'Hebron, el doctor Daniel Patxa. Bon dia, doctor.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Doctor, ens agradaria saber quins problemes pot comportar carregar motxilles molt pesants durant la infància.
És un tema força interessant, perquè és un tema en el qual els metges portem anys també investigant i debatint sobre la repercussió d'aquestes motxilles en els nanos. És cert que pot provocar dolors d'esquena, pot provocar dolors de cervicals i pot provocar, fins i tot, mal a la zona dels trapecis, a la zona de les espatlles. Mm. Però hem d'entendre i hem de diferenciar una mica el que seria el dolor agut, el dolor d'uns pocs dies per una sobrecàrrega muscular, que això sí bé podria estar relacionat amb les motxilles molt carregades, d'un dolor d'esquena més crònic. Perquè els estudis que miren una mica longitudinalment, van seguint els nanos al llarg del temps que porten motxilles pesants, no han aconseguit demostrar una relació directa entre el pes de la motxilla i el dolor d'esquena crònic, torno a repetir, perquè és diferent, oi?
Esclar, doctor, molt hi hi ha ha en aquest programa, però el mateix doctor ara ens deia, és un tema molt interessant. Deixi'm preguntar-li també si hi ha un pes ideal a seguir que ajudi a les famílies a controlar aquest excés de càrrega per les criatures.
Doncs sí, clàssicament s'ha identificat que els nanos que porten un pes superior al 15% del seu propi pes corporal, doncs tenen més símptomes, tenen més mal d'esquena. Entre el 10 i el 15 no hi ha un consens unànime respecte a aquesta xifra. Perquè ho fem més entenedor a les famílies, un nano que pesa 40 quilos no hauria de portar més de 6 quilos, que seria el 15%. I lo ideal seria per sota de 4, per sota del 10%. Això... de vegades pot ser una família pot pensar que és difícil de quantificar, però si tenim una bàscula del bany, no, on a vegades ens passem al matí, és fàcil posar la motxilla aquí sobre i veure el que li pesa al nano quan surt al dematí aquesta motxilla.
És a dir que això, recomanem un menys del 4% del pes de...
No, 4 no, perdona, 10%.
Del 10. Per sota del 10% del pes del...
40 quilos, 4 quilos, no?
Perfecte. 10%. I quin tipus de motxilla és la més recomanable? La de rodetes o sense?
Bueno, totes aquests valors que dèiem del 10% està pensat per les motxilles de nansa, les motxilles que pengem a l'esquena. Les motxilles de rodetes tenen altres problemàtiques. Normalment es relaciona més amb molèsties o dolors als canells, als colzes, a l'espatlla, perquè és l'extremitat superior la que va arrossegant, va tibant d'aquesta motxilla i podem tenir més aviat problemes en l'extremitat superior, tot i que també s'han descrit mals d'esquena.
En aquest sentit, doctor, ens ho deia la Nina abans, ens ho recordava pels que ja som adults, que durant una etapa de la nostra vida, sobretot a l'adolescència, això per traiem-nos la mascareta, una mica, per voler-nos fer una mica els xulos, duiem la motxilla amb un sol braç, és a dir, totes dues nanses carregant una sola espatlla. Suposo que això també deu generar certs problemes, no?
Això, evidentment, el desequilibri, no?, entre un costat i l'altre, entre la dreta i l'esquerra, fa que, evidentment, la columna treballi de costat, treballi amb les forces no ben col·locades al mig, no ben centrades, i augmenta el risc dràsticament de que hi hagin contractures musculars i dolors, com els que explicàvem al principi, relacionats amb això, amb problemàtica muscular local de la columna.
I, doctor... A part d'aquest tant per cent i de poder pesar la motxilla a la nostra bàscula del lavabo, ens aconsellaria res més per les famílies?
Bé, els consells poden anar per evitar, no?, aquesta problemàtica que dèiem de mals d'esquena, que no és menor, en les estadístiques hi ha un percentatge considerable, de més d'un terç dels nanos que pateixen mals d'esquena.
Perquè entenc, doctor, que això és a la... entenc que això és a la llarga, que no ho notarem d'un dia per un altre, sinó que a l'etapa més adulta va sortint tot allò que hem fet de petits.
Sí, correcte. Llavors, en quant a la elecció de la motxilla, també, no?, que ha sortit per aquí, heu parlat de diverses marques, de diversos models, sí. L'elecció de la motxilla pot ajudar, no?, ha de ser una motxilla amb nanses amples, acolxades, ha de ser una motxilla amb el tamany adequat pel nano, és a dir, un nano molt petit, escollirem una motxilla més petita, i un nano més gran pot portar una motxilla una mica més gran. També és interessant les motxilles que poden tenir aquesta cinta que lliga per davant les nanses a l'alçada del pit o a l'alçada de la panxa, que això també disminueix la sobrecàrrega, la pressió que reben les espatlles del pes de la motxilla.
Sí.
I finalment, jo crec que això és més genèric, però que va molt lligat amb tot això, recordar que l'activitat física fa que la nostra musculatura en general, però també la de l'esquena, estigui forta, estigui ben desenvolupada, i això ens previndrà en gran mesura de qualsevol problemàtica pues relacionada, en aquest cas, amb les motxilles. Per tant, hem de fomentar els hàbits saludables d'activitat física i postural, però a més també hem de vigilar amb les motxilles.
Doncs moltes gràcies, doctor Patxa, pels seus consells, i ja saben, menys del 10% del pes del fill, i sobretot l'activitat física també és molt important per no tenir problemàtiques més endavant.
Gràcies, doctor, una abraçada, que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
2:45 de la tarda, gràcies, Nina, per portar-nos avui un tema com aquest, avui que molts nanos comencen l'escola. Fins ara.
Fins ara.
Vinga, va, que nosaltres anem a publicitat, fem una parada tècnica amb aquesta caravana i tornem de seguida. I atenció, amb què tornem? Un nom propi. Freddy. Freddy Mercury.
Ràdio Estel. T'has perdut alguns dels programes de Ràdio Estel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i vés a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Va, i a aquesta hora tornem a posar-nos en marxa a la caravana de Ràdio Estel perquè ha arribat l'hora de presentar un espai que també tindrà lloc cada dilluns, un dia com aquest. Aquesta serà la secció que ens recordarà els esdeveniments més notoris de la jornada. I avui, dia 5 de setembre, n'hem parlat durant molts programes aquesta emissora, hem triat parlar de Freddie Mercury amb motiu del que seria el seu 76è aniversari. I per fer-ho tindrem a dues persones clau que ens ajudaran a comprendre tot l'univers intern del llegendari cantant de Queen. Saludem a la primera persona que tenim ja al telèfon. Ell és Ignacio Reyo, periodista musical nascut a Burgos. Ha estat columnista per una gran varietat de revistes i diaris musicals. Ha entrevistat a grans personalitats com David Lynch, Alice Cooper, Sasha Gray, Paul Weller o Iggy Pop, entre molts d'altres. Actualment escriu per Rockzone, FM i This is Rock. I ha escrit també el llibre Freddie Mercury, Realidad y Deseo, en el que es relaten moltes de les vivències del cantant a través de les experiències de productors, amics i fans de Freddie Mercury, de qui volíem parlar avui i qui és, en certa mesura, també un dels protagonistes del dia d'avui. Ignacio Reyo, molt bona tarda, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ignacio, déjame preguntarte primero de todo, porque en tu libro, que ahora comentábamos, sí, hablas de una parte de Freddy poco conocida para la sociedad, la cara B, ¿no?, de la superestrella. Déjame preguntarte, ¿cómo y quién era Freddy?
Pues, bueno, Freddy Mercury era una persona que tenía muchas cosas a la contra para triunfar, muchos, pues, impedimentos, pero tenía una fuerza increíble para llegar a ser lo que él soñaba. Cuando era pequeño dijo que vio una actuación de Elvis Presley con su madre y dijo que sería como él de mayor. Una persona que tenía pues carencias afectivas porque con 9 años le mandaron a un internado en Bombay solo. Luego obviamente tenía el complejo de los dientes. Y le hacían lo que se diría bullying ahora, en la época no. Pero a pesar de todas esas cosas en contra, no permitió que nadie le impidiera hacer lo que él quería, que era cantar y entregarse al público. Y es lo que hizo, vamos.
Cabe decir, Ignacio, que Freddie Mercury, porque no lo sepa, supongo que muy poca gente, un día como hoy, precisamente, nació como Farrokh Bulsara en Zanzíbar. Pero de Freddie Mercury, ¿qué le quedó de ese Farrokh Bulsara?
Bueno, creo que el amor que tenía hacia su madre, hacia su padre, hacia su hermana, ¿no? Y la timidez que tenía Freddie Mercury, una persona que, a pesar de que hizo fiestas fastuosas, tenía que conocer a cada persona que invitaba a las fiestas. Era una persona
tímida. Uy, sembla que hem perdut a l'Ignacio Reyo. Segurament el podrem tenir més endavant. Us presento ja la segona persona que tenim amb nosaltres. Ella és Montserrat Caballé Claus, neboda de la soprano lírica Montserrat Caballé i presidenta de la Fundació Privada Montserrat Caballé. Montserrat, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I clar, volíem parlar amb ella per això.
Barcelona, Barcelona.
Aquí els tenim els dos, a Montserrat Caballé i a Freddie Mercury cantant aquell Barcelona que ens va deixar tots cautivats durant les Olimpiades del 92. De fet, el 87 ja la van cantar allà a la Font Màgica de Montjuïc. Però com es va gestar tot plegat? Doncs bé, per això tenim la neboda cantant Montserrat Caballé, per explicar-nos-ho. Montserrat, com es va gestar tot aquell Barcelona? Qui va donar el primer pas?
A veure, tot això vaig tenir la gran sort de poder-ho viure, perquè jo estava amb la Montserrat llavors, i francament va ser, com diu la cançó, perquè la lletra de la cançó diu exactament com es va gestar. Cadascú en el seu idioma, però ho diu. Per ell era un somni. Ell va ser sempre un gran admirador de la Montserrat. La Montserrat no ho sabia. L'havia anat a veure a cantar al Covent Garden de Londres, al Metropolitan de Nova York, a molts llocs. I mai es va atrevir a presentar-se ni dir-li res. O sigui, quan hem sentit abans les paraules del Joaquín, quan ha dit era una persona molt tímida, té tota la raó del món. Era una timidesa que, evidentment, com s'ha comprovat, un cop estava a l'escenari la perdia tota. Però era una persona molt tímida. Llavors, tot va començar amb una gira que va fer Queen per Espanya i, com sabeu, no donaven mai entrevistes. Però van fer un reportatge pel famós programa llavors d'Informe Semanal.
Sí.
I li van preguntar que què és el que més li agradava del país. I ell va dir Montserrat Caballé.
La Montse, li deia.
Després li deia la Montse, però bueno, a la televisió va dir Montserrat Caballé. I això ens va arribar. I clar, imagina't, jo llavors també, a veure, era una edat, doncs tots joves a casa, no pot ser que el Freddy, que Queen, que diguin, que la tata, que la mama... Bueno, tots com bojos. I en aquell moment també va ser quan ja va ser nomenada Barcelona Ciutat Olímpica i el llavors alcalde Pasqual Maragall li va demanar a la Montserrat que a veure si es podia fer alguna cosa especial per les Olimpiades. I llavors, mitjançant persones, com ell ja ens va arribar, que la volia conèixer, i ella va pensar, doncs mira, Queen és un grup que m'agrada, són músics, entenen de música, anem a fer la coneixença. I així es va ser, que llavors, quan es va decidir, a través de persones intermediàries, evidentment, que es coneguessin, ell va agafar un avió, el seu equip, va venir a Barcelona, i me'n recordo que la trobada va ser a el que era l'Hotel Ritz de Barcelona. Ell va llogar tot un saló que hi havia allà, i quan vam arribar, ell estava allà amb un piano, i ja només arribar a la Montserrat, ell el que sabia era expressar-se amb la música. Ell mateix va seure al piano i va començar a tocar, a improvisar, i la Montserrat va començar a cantar. Com... Wow. A veure, són, jo crec, dos genis que es van trobar, i des d'aquell moment va ser quan llavors la Montserrat li va dir, escolta, m'han encarregat això, podem mirar a veure si podem fer alguna cosa junts? I el següent viatge, que ja va ser la trobada en l'estudi de gravació d'ell a Londres, quan vam arribar allà, doncs ell ja tenia la melodia del Barcelona.
Clar, tu vas viure tot plegat, Montserrat, i em feia, com deies, ens ho explicava l'Ignacio, que de seguida el recuperem. Com va ser? Recordes com va ser la teva impressió en veure en Freddy? És que, clar, bueno, estem parlant impressió... de Freddy Mercury.
Exacte.
Eh?
A veure, la meva impressió, clar, jo t'estic parlant que jo hauria tenir, doncs, 20 i poquets anys. I, clar, què passa? Que en aquell moment... Dic, no m'ho puc creure, que el tinc davant, i que cantarà amb la meva tia. Vull dir, era una cosa surrealista total. I era una... Però, et diré més, era una persona tan afable, com ha dit el Joaquín, tan tímida, tan normal. Arribaves a l'estudi i ell estava més nerviós que no pas nosaltres, perquè volia que tot estigués perfecte per la Montserrat. Per ell era la seva diosa, bueno, la va estimar en poc temps tant, que quan ja es va fer al Barcelona, que es va fer res, en pocs dies. I quan vam veure que la cançó ja estava feta, que llavors les paraules, bueno, què fem, en anglès, i al final la Montserrat va dir, mira, tu canta en anglès i jo cantaré en castellà. I així tots contents, i així fem el mixt. I ja, quan estava pràcticament acabada Barcelona, la Montserrat li diu, bueno, doncs, escolta, diu, a veure, un àlbum vostre, quantes cançons n'hi han? I li diu, bueno, depèn, unes 8 o 10. Diu, doncs fem 8 o 10 cançons.
Tiramines,
I el Freddy sempre deia. Però, ell sempre deia, la Montserrat m'ho deia com si, va, això va així. Doncs així va ser. Es va gravar un àlbum sencer, que es diu Barcelona, però que no només està al Barcelona, que n'hi ha unes cançons meravelloses.
Déu-n'hi-do.
I així es va, com va començar la relació d'ells i el Barcelona.
Montserrat, de seguida continuem amb tu. Abans hem pogut recuperar l'Ignacio, que ha tret aquest llibre sobre Freddie Mercury, una mica buscant la cara B de qui era Freddie Mercury. Ignacio, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué aspecto de la vida del cantante te ha sorprendido más al descubrir o al redescubrir a Freddie Mercury? Lo digo porque, claro, es que haces más de 100 entrevistas en el libro, ¿eh?
Sí, una cuestión es que nadie habla mal de él y que siempre, por ejemplo, era muy generoso con sus amigos y era una persona muy espléndida. Y, por ejemplo, una cosa que no se suele hacer a músicos de sesión que tocaban en algún disco de Queen o demás, siempre les acreditaba. Yo siempre cuento una anécdota que es Fred Mandel, un teclista que tocó en el disco de The Wall de Pink Floyd y no estaba acreditado. Tocó en una canción que se llama Man on the Prowl, del disco de Works de Queen, que era de Freddie Mercury, un tema muy Elvis. Y Freddie le dijo, métete los pianos al final, porque Fred Mandel hacía Mercury da más clásico, tocando el piano, y Mandel era más rock and roll. Metió los pianos al final tipo rock and roll, y me dijo Fred Mandel, ¿estás seguro? Y dijo Fred, va, no te preocupes, van a pensar que soy yo, ¿no? Y me dijo Fred Mandel, bueno, pues era lo típico, me contratan como músico de estudio y no me acreditan. Y justo salió el disco y ponía gracias especiales a Fred Mandel por los pianos de Men on the Prowl. Y Fred Manuel se quedó maravillado. Era una persona que acreditaba a todo el mundo y que trataba, incluso en su disco solitario, Mr. Bad Guy, eran músicos de sesión y les trataba de igual. No tenía una arrogancia ni un estado superior comparado con ellos.
Ahora hablábamos, Ignacio, con Montserrat Caballé, que nos explicaba cómo se gestó ese Barcelona olímpico que cantaron Montserrat Caballé y Freddie Mercury en el 92. De hecho, ya lo hicieron antes, en el 87, en la misma ciudad de Barcelona. Déjame preguntarte a ti también qué significó, o qué crees que significó para Freddie ese Barcelona.
Bueno, para él yo creo que es el disco que más orgulloso estaba. Cuando tuvo la voz de Montserrat, se echó a llorar, la tenemos. Para él fue un sueño hecho realidad. Y aparte, ese disco fue un antes y un después dentro de la industria discográfica. Nunca se había mezclado un cantante de rock o de pop con una diva de la ópera o con una persona de la ópera, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que en el momento, Pino Salioco, que fue el que hizo la gira del Magic Tour que montaba la sobrina de Montserrat Caballé, me comentó que en el instante, pues muchos músicos, muchos cantantes de ópera, pues Alfredo Kraus o Pavarotti pusieron el grito en el cielo. Y posteriormente hemos visto que Pavarotti colaboró con U2 y con Brian May. Y ahora es un cliché de la industria musical, pero en su momento fue una ruptura total. Escuchar a un cantante de rock.
Buenas tardes, Joaquín, soy Montserrat. Estoy totalmente de acuerdo. Ay, Ignacio, disculpa.
No pasa nada, encantado de poder saludarte.
Igualmente, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Sí, es verdad que en ese momento rompieron con todo y fueron, bueno, criticados, yo creo. Además, Freddie siempre lo decía, ¿eh? Freddie decía, uy, a mí los míos me van a matar. Y Montserrat decía, y a mí los míos también, pero es igual. Estamos disfrutando y esto es una maravilla. Y así ha quedado, que hoy en día todavía Barcelona se oye.
Mireu, a mi m'agrada molt que en aquest programa passin coses i això destacarà molt durant aquesta temporada. I una de les coses que passa és que he fet entrar a l'estudi a la seleccionadora musical d'aquesta casa, de Ràdio Estel. Ja sabeu que Ràdio Estel és molt coneguda també per les músiques que s'hi posen, per una banda sonora preciosa. Doncs bé, l'encarregada és Maria Sierra Rodríguez. Maria Sierra, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I per què l'he fet entrar? Doncs perquè l'altre dia, quan ja estàvem nosaltres una mica aquestes entrevistes, parlant sobre Freddie Mercury, sobre Montserrat Caballé, sobre aquell Barcelona 92, que ens ha agradat molt fer-ho, a més, perquè és una efemèride dins d'una altra efemèride, són aquelles coses que coincideixen, no? Aquest 5 de setembre, que Freddie Mercury faria 76 anys, més aquests 30 anys del Barcelona 92, la Maria Sierra em deia, jo és que hi era quan ho van cantar, i era allà a primera fila, i no m'ho podia creure.
Cert, va ser així, el 8 d'octubre.
Explica'm una mica les emocions que vas sentir allà.
El 8 d'octubre de 1988...
La nit,
que a part de Montserrat Caballé, Freddie Mercury també van actuar de Young Warwick, de Spandau Ballets i entre altres, però sempre ens queda la imatge de Montserrat Caballé i Freddie Mercury. I bé, jo era adolescent, tenia 15 anys i d'aquelles casualitats, no saps com i per què, em vaig trobar allà. Evidentment vaig comprar una entrada, perquè hi havia l'entrada de la nit, i vaig estar allà en primeríssima fila, a les tanques. Llavors va ser un moment, jo crec, dels millors especials de la meva vida, immortals, perquè en aquell moment jo mateixa estava pensant, és la primera vegada i la darrera vegada que el veuré, probablement, perquè, clar, Queen...
I que els veuré junts, a més.
I que els veuré junts. Teníem l'esperança que el 92 podrien cantar junts. Però d'aquelles coses que dius, bueno, Olimpíades, també era voluntari olímpica, jo dius, segurament que ja no crec que el torni a veure. I això que dos anys abans havien actuat Queen a la gira europea, uh-huh, al tour de Kind of Magic, aquí a Barcelona, l'1 d'agost del 1986, però jo no vaig poder anar. Era molt petitona, llavors no, el meu germà sí que va anar, però jo no. Llavors, el fet d'estar allà a la Font de Montjuïc i veure Montserrat Caballé amb el Freddie Mercury, dius, no pot ser, això és un somni, i és allò, el meu amor platònic estava allà, i amb 10 metres, i dic, no pot ser, o sigui que m'imagino que tenir-lo al costat, no?
Devia sí,
ser una experiència
impressionant. L'experiència molt, molt. I sobretot, com dèiem abans, que era una persona tan afable, com deia
l'Ignacio,
Ignacio, que deia també que era molt generosa, molt amic dels seus amics. De seguida es va fer una unió-comunió amb la Montserrat, bueno, i en realitat amb tots nosaltres, amb la família, que quan anàvem a Londres anàvem a casa seva, que ens convidava a sopar, que se sentava al piano. Jo recordo una nit, després d'un concert de la Montserrat a Covent Garden, que aquesta és una molt bona, que poca gent la sap.
Ai.
Resulta que ell, la Montserrat, li va dir, fes una cançó per mi. I llavors va escriure una cançó que es diu Exercise in Free Love, que després es va gravar. I ella la va estar preparant amb un pianista col·laborador del Freddy, que es diu Mike Moran, i li va dir, mira, Mike, fem aquesta sorpresa. Quan acabi el concert, puja tu a l'escenari i, com a avís, farem aquesta cançó. I així es va ser. I, clar, quan el Freddy, que estava sentat entre el públic, va veure que pujava l'altre a l'escenari i va sentir aquesta cançó, bueno, l'ovació del públic va ser brutal, però el més fort va ser que llavors la Montserrat, quan van acabar els aplaudiments, va dir, aquesta cançó és la primera vegada que la canto i el compositor d'aquesta cançó està aquí a la sala i es diu Freddie Mercury. Bueno, el públic de Covent Garden al·lucinava. I després vam anar a sopar a casa del Freddy fins a les 6 del matí fent música i parlant i de tot, i me'n recordo que el Freddy sempre deia, d'aquesta no me n'oblidaré mai. Diu, que m'hagin aplaudit al Covent Garden de Londres.
Diu, sí, sí. Fixa't, Montserrat, que deies una cançó tan important per ell, per ella, i que de fet posteriorment es va gravar i que sonava així. Jo crec que si un dia com avui, un 5 de setembre, parlem de Freddie Mercury i li posem tota la llum que val la pena posar-hi a Freddie Mercury, Ignacio, también hemos de hablar un poquito, ni que sea un poquito, de una etapa oscura, ¿no?, de Freddie Mercury.
Sí, bueno, digamos que como todas las estrellas de rock, pues tuvo sus momentos de hedonismo y todo lo que termina siendo excesivo, pues termina decayendo en decadencia, por decirlo de alguna manera. Él empezó a finales de los 70 a salir por clubs de Nueva York y digamos que se le fue un poco de las manos en la etapa que vivió en Múnich, desde el 81 al 83 hasta el 85. Tenía personas alrededor muy tóxicas, como Paul Prenter, su manager personal, que posteriormente le vendió a The Sun, diciendo todos los amantes de Freddie que habían fallecido por el SIDA, que en esa época, pues desgraciadamente, había muy poco conocimiento y se le llamaba el cáncer de los maricones, que es algo horrible, una forma de describir la enfermedad terrible, ¿no? Y luego también estaba Barbara Valentin, una actriz que actuó con Fassbinder, que también le llevaba a sitios no agradables y tóxicos para él, y tuvo una etapa que fue muy compleja para él y estuvieron a punto Queen de separarse. De hecho, Freddie grabó un disco, Mr. Bad Guy, en solitario, y si hubiera tenido éxito, todos se pensaban, pues igual Freddie no vuelve. Pero sobre todo estaban preocupados porque Paul Prenter le estaba llevando hacia ciertos lugares que le estaba separando de ellos, que eran sus amigos. Y sí, sí que tuvo esa etapa, pues digamos que al principio pues todas las estrellas de rock todas han probado el sexo, drogas y rock and roll, ese leitmotiv ha estado ahí, y Freddie, pues lo que al principio empezó como algo divertido, terminó siendo algo repetitivo, cansino y por desgracia pues decadente, ¿no? Pero bueno, tuvo la fuerza y la serenidad de ver como de ver con sus propios ojos en lo que estaba la espiral descendente que estaba cayendo y cambiar de hábitos y llevar otro tipo de vida, una vida más acorde a la edad que tenía.
Ara ens ho deia l'Ignacio, els anys 80, coneguts també com els anys de la sida que es va portar a molts familiars, molts amics, i va ser molt estigmatitzat. Montserrat, deixa'm preguntar-te què va ser per Montserrat Caballé no perdre un geni de la música, que es dona per suposat, sinó perdre un amic com Freddie Mercury.
Home, amb ella la va afectar molt, sobretot perquè desgraciadament no es va poder fer al Barcelona en el 92, perquè ella ens va deixar el 91. I l'únic que, a veure, nosaltres ja sabíem que ho tenia, perquè ell, des de que van començar la relació amistat-feina, ja passats uns mesos, ja li va dir a la Montserrat de que tenia sida. L'únic que en aquell moment, evidentment, era molt desconeguda, la sida. Llavors era tot més precaució, que inclús ell li deia: ui, no em facis un petó, per si un cas. Vull dir, en aquells moments, imagina't. Però nosaltres, o sigui, ell va estar allà fins a on, fins que va poder. I bueno, va ser molt trist, francament. Va ser molt trist, però era una cosa que ja se sabia, i ell ja sabia com acabaria, perquè en tan poc temps no es podia descobrir res per salvar aquestes persones.
Us vull preguntar als tres, potser de manera diferent, però la pregunta no deixa de ser la mateixa. Maria Sierra, deixem que pregunti què és el llegat de Freddie Mercury per la música.
El llegat... És complicadeta, aquesta pregunta, no sé.
Jo li passo a l'Ignasi i tornem a tu després, eh?
No, jo moltes vegades penso que hagués sigut de la música amb Freddie Mercury. Això sí que m'ho he plantejat moltes vegades.
Això
sí, sí. El llegat, penso que... I tinc l'esperança que gent jove, de 15 a 20 anys, puguin escoltar i continuïn escoltant Queen i Freddie Mercury i tota la música i sobretot la seva personalitat sobre de l'escenari. Jo penso que sí, i de fet me n'alegro moltíssim quan veig noies, nois que porten samarretes de Queen o Freddie. Llavors penso, bé, crec que s'estan fent les coses bé, no?, en aquest sentit.
Ignacio, te paso la misma pregunta, ¿eh? ¿Cuál crees que es el legado de Freddie Mercury hacia el mundo de la música?
Sí, bueno, lo voy a decir, pero antes quería comentar que Montserrat lo ha dicho, que en efecto a su tía le confesó lo del SIDA. Y hay dos canciones en el disco de Barcelona, que es Guide Me Home y How Can I Go On, en donde Freddie se está empezando a despedir de la vida.
Sí. ¿Fas que sí me acabe, Montserrat?
Sí. Sí, en ese mismo disco ya... Luego sacaron dos discos más Queen, más otro póstumo, pero Freddie ya se estaba despidiendo en Barcelona, en el 87. El disco, bueno, lo grabaron en el 88, salió, pero ya se está despidiendo. En cuanto a Freddie y el legado, pues estamos hablando de un cantante superlativo, yo creo que junto a Elvis Presley, el mejor cantante de la historia del rock and roll. Un cantante que me acuerdo que entrevistando a Alice Cooper me dijo: si Freddie Mercury seguiría vivo ahora sería cantante de ópera, y estoy totalmente de acuerdo. Tenía unos registros, un registro vocal increíble, y además lo moldeaba a cada estilo en que tocaba, porque hay que decir que Queen era un grupo muy ecléctico. O sea, Freddie podía cantar funky como Another One Bites the Dust, podía cantar algo más lírico como Bohemian Rhapsody, podía cantar rock duro como We Will Rock You, y bueno, luego sobre el escenario creo que no hay ninguna duda que fue el mejor frontman de la historia. En el 85, cuando Queen estaban en entredicho y demás, en el Live Aid, el famoso concierto contra la hambruna de Etiopía, en 20 minutos, en las dos primeras canciones ya, en Bohemian Rhapsody y Radio Gaga, y cuando empezó a intercambiar con el público el famoso o ahí se vio todo lo que era Freddie, ahí fue algo inmortal. Y
deixa'm preguntar-te tu, Montserrat, també, per últim, no quin és el llegat de Freddie, sinó amb una paraula, com definiries quin és el llegat de Barcelona? T'ho he posat difícil, eh?
A veure, és que és un llegat, jo crec que és infinit.
Em quedo amb aquesta paraula.
Sí.
Montserrat Caballé, neboda de la soprano lírica i presidenta de la Fundació Privada Montserrat Caballé, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Ignacio Reyo, periodista musical i escriptor del llibre Freddie Mercury, Realidad y Deseo. Gràcies, Maria Sierra Rodríguez. Gràcies.